Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de samarreta durant les hores centrals del dia. Seguim amb temps força assolellat i algunes nuvolades a l'interior per la tarda.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Avui dimarts 21 de maig, un dia en què reprendrem les emissions dels debats electorals a Ràdio Capital i al nostre Facebook. Ahir vam tenir Calonge, de seguida en repassem tots els detalls. Va anar molt bé, el vau seguir moltíssima gent. Al final és el nostre objectiu, no? Que el seguiu i us serveixi per formar-vos una opinió de qui heu de votar a les properes eleccions a Calonge, en aquest cas. I avui, Sant Feliu. Un debat en què serà l'únic cas en què hi haurà una formació política que no estarà representada. L'únic cas en tots els debats. Nosaltres els hem convidat a tots els que tenen representació, però el partit de l'alcalde, que és Tots per Sant Feliu, de fet l'alcalde ha rebutjat participar-hi i no hi ha enviat cap candidat en una altra posició que no fos la primera. En Carles Motes no ve avui al debat de Ràdio Capital sobre Sant Feliu de Guíxols, ni tampoc ningú de Tots per Sant Feliu. A partir d'aquí, vosaltres, aquestes són les dades, vostres són les conclusions. Les 8 i pràcticament 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El debat emès ahir al vespre a Ràdio Capital dels candidats de Calonge i Sant Antoni va mostrar les diferències entre les llistes que hi concorren en temes d'urbanisme, habitatge i economia. Pedro Ruiz, bon dia.
Molt bon dia. En el cas d'urbanisme, David Llença, de Junts per Calonge Sant Antoni, i Arturo Prades van coincidir en el gran pas endavant que s'ha fet a Maspera, mentre que l'oposició el retreia manca de comunicació. A habitatge també va haver retrets i crítiques per la manera de gestionar ocupacions i habitatges socials.
Esquerra Republicana guanyaria les municipals a Palafrugell, segons els sondeig de la ràdio local. L'enquesta destaca una victòria ajustada d'Esquerra per sobre dels socialistes, però també un 58% dels encastats que o no saben què votaran, o s'abstindran, o diuen que votaran en blanc. S'han enxampat dos lladres, la policia ha enxampat dos lladres quan anaven a recollir el botí robat a una empresa de begudes al Baix Empordà. Els Mossos han resolt quatre robatoris amb força perpetrats a la mateixa empresa de distribució de begudes de Mont-ras, arribant a sostreure mercaderia valorada en 4.500 euros. Les obres de millora del carrer Sant Sebastià de Palafrugell estan a punt d'acabar. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. El regidor d'Obra Pública, Lluís Ros, ha dit que queden pocs dies per donar punt final a les obres que pretenen eliminar voreres, barreres arquitectòniques i, en general, donar prioritat als veïns.
Castell-Platja d'Aro estrena espai de coworking. Maria Monteis, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament ha posat en marxa un nou espai a les antigues dependències de la Regidoria d'Obres i Urbanisme. En total, 239 metres quadrats d'un edifici adreçats a nous emprenedors, professionals, autònoms i microempreses.
I en cultura, es programen 54 visites guiades per conèixer els espais medievals de l'Empordà, Maria.
El calendari ofereix 31 visites guiades a l'Alt Empordà i 23 al Baix Empordà, amb la voluntat d'acostar a tothom la cultura i el turisme de la zona, descobrint-los entorns que sovint no disposen de visites guiades convencionals o que tenen un accés complicat.
I els esports, Dani Pagès. La xinesa Xiu Wang, guanyadora del quart torneig internacional femení Sol Gironès de la Bisbal.
Bon dia des de la Bisbal. En la final disputada ahir dilluns a causa de la pluja, la jove xinesa Xi Yuguan es va imposar a la hongaresa Dalma Galfi en 3 sets.
I el temps, anem notant com a poc va pujant la temperatura. Tindrem un dia assolellat avui, Albert Aparicio?
Hola, bon dia. Jornada amb domini del temps assolellat, amb pocs núvols i pujada de la temperatura, amb valors que al migdia superaran els 22 graus. L'ambient assolellat dominarà bona part del dia, però novament a la zona més interior del Baix Empordà es desenvoluparan alguns núvols convectius entre migdia i tarda. Les precipitacions quedaran més restringides al Gironès, però no es descarta que la part més occidental pugui arribar a restes d'algun ruixat de forma puntual. Demà continua l'ascens del termòmetre i el sol continuarà sent el meteor protagonista.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. Segueix l'actualitat de la campanya per les eleccions municipals a través de Ràdio Capital. De 8 a 9, al Supermatí. I les 24 hores del dia, a radiocapital.cat/municipals2019. Els candidats, les campanyes, les propostes per a cada poble del Baix Empordà. Al minut, a Ràdio Capital, el 26 de maig. Els pobles del Baix Empordà decideixen el seu futur. I nosaltres t'ho explicarem millor que ningú.
Ràdio Capital.
La ràdio de les eleccions municipals.
Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes, a casa, la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la garoïnada per dues persones valorat en 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell, a casa vostra.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si fos... No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Passen pràcticament 8 minuts de les 8. El debat electoral de Calonge i Sant Antoni s'ha emès aquest vespre amb la presència de tots els alcaldables de la vila calongina, excepte l'alcalde... l'alcalde Jordi Soler, que no va venir. Els grans temes van ser l'urbanisme, l'habitatge i la gestió econòmica. A l'Hotel Mas de Torrent, l'estudi de Ràdio Capital per la celebració d'aquest debat, va venir David Llença, número 8 de Junts per Calonge i Sant Antoni, en lloc de l'alcalde. Com dèiem, el batlle Jordi Soler no va poder assistir per motius d'agenda. Es va estrenar com a cap de files d'Esquerra Republicana de Catalunya amb Miquel Belloc. Com a líder d'Avancem, repeteix Elisenda Pérez, que novament és l'única dona candidata a l'alcaldia del municipi calongí. Es presenta per segona vegada com a número 1 del Partit dels Socialistes de Catalunya Arturo Prades, que ha format part del govern d'aquesta legislatura. Alberto Mas ha debutat com a candidat del Partit Popular i també van venir als debats els alcaldables de la CUP i de Republicans per Calonge i Sant Antoni, les dues llistes noves d'aquests comicis. Són líders Lluís Casas, CUP, i Norbert Botella, respectivament. Com tots els debats, vam començar parlant de la valoració del mandat, Pedro Ruiz.
David Llença va dir que han complert amb el 85% dels compromisos del programa electoral i va treure pit de la millora substancial dels serveis. Per la seva banda, Arturo Prades, regidor socialista de promoció econòmica, va subratllar que els resultats d'ocupació són molt bons i que han potenciat la participació ciutadana.
Ens vam tenir clar que teníem que agafar una sèrie de regidories que estaven patint molt i estaven fent sobretot que molta gent jove no agafés Calonge i Sant Antoni per un lloc per establir-se d'una manera personal i d'una manera professional. Degut a això vam agafar les regidories de promoció econòmica i ocupació, habitatge i participació ciutadana. Jo penso que la nostra valoració és molt positiva, no sé de percentatges, perquè en realitat són àrees que del nostre parer partíem de zero, Llavors, des de la creació del Viver, la creació de fires sectorials, la creació de l'oficina tècnica del PAEC, hem passat d'una ocupació del PAEC d'un 64% de les naus ocupades a prop del 100%. Tenim empreses que estan a punt, ja estan en projectes urbanístics per poder entrar, empreses molt potents de la comarca, i l'oficina tècnica ha sigut un punt d'ajuda per desenvolupar això.
En canvi, l'oposició va titllar l'executiu 2015-2019 de presidencialista, individualista i bunqueritzat. La cap de llista d'Avancem, Elisenda Pérez, va anar més enllà i va catalogar aquest mandat com el més tancat i menys dialogant fins ara.
Però ha sigut un mandat de fi d'etapa. Tots els projectes que s'han anat fent han sigut totalment individualistes. En cap moment s'ha posat en comú un projecte de planificació de 4 anys d'un govern que englobava 10 persones i diferents partits polítics, entre els quals doncs, hem de recordar que hi havia Convergència, PSC, PP i Compromís, i han sigut els plens més estranys que hem viscut des de que nosaltres hem seguit els plens. No? Jo fa 7 anys que soc regidora i ha sigut doncs, de la legislatura més tancada que hi ha hagut. Per posar exemples perquè els nostres oients ho entenguin, doncs, en la majoria de plens que hem tingut en aquest ajuntament hi han hagut modificacions de crèdit constants. Això què és? Això és una falta de planificació i una falta de gestió directa per part de les persones que estan governant.
Deies, Pedro, l'oposició va ser molt crítica amb la gestió d'aquest executiu que formaven Convergència i Unió i el PSC, així com un regidor no adscrit i Compromís per Calonge, partit que ha desaparegut. Què va dir la resta de nou?
Doncs les queixes de la resta de partits que no van estar al govern han reivindicat una manca de polítiques socials. Escoltem Miquel Belloc, candidat d'Esquerra.
Nosaltres creiem que hi ha hagut un individualisme marcat, un individualisme sobretot marcat per un ajuntament que pot haver desenvolupat unes idees que ell creu que siguin molt positives, però que no s'ha comptat en cap moment amb la gent del poble, no s'ha comptat amb els empresaris per tirar ordenances endavant, no s'ha comptat amb la gent jove realment quan s'han volgut tirar polítiques d'habitatge concretes. Està molt bé parlar de números, està molt bé parlar d'estadístiques, però després les coses reals són les que són. La gent està cansada d'un mandat que ja fa 15 anys que dura, que una manera de fer que no representa les polítiques que s'haurien de desenvolupar en el municipi, que són polítiques socials.
Una de les crítiques més contundents va venir per part de republicans de Calonge i Sant Antoni. Parla Norbert Botella.
S'ha escoltat poc l'oposició i davant qualsevol crítica, la reacció del govern ha estat negar la realitat descrita i tancar-se com un eriçó. Creiem que els ponts del diàleg s'han transitat molt poc i que això ens fa definitivament més febles com a poble. El principal problema de Calonge i de Sant Antoni, des del nostre punt de vista, és que no sap cap a on va.
Un dels blocs més intensos va ser el d'urbanisme. L'agenda de Calonge i Sant Antoni continua marcada, en aquesta ocasió, per la propera licitació del projecte d'urbanització de Maspera i les queixes dels veïns de Mas Vilar. Mentre que Prades i Llens han coincidit que el gran pas endavant, s'ha fet un gran pas endavant en aquest temps, què va dir l'oposició, Pedro Ruiz?
L'oposició va retreure que encara no està tancat el tema i van reclamar més comunicació àgil amb els veïns. Així s'explicava Elisenda.
El problema principal de Maspera és que no es comunica, ni s'informa, ni es parla amb els veïns i veïnes. Aquest és el problema principal i que es fa que vinguin a l'Ajuntament. Vinguin a l'Ajuntament i els rebrem. Ostres, doncs potser seria qüestió que amb el problema tan greu que tenen, seria qüestió d'anar a veure'ls i no enviar-los cartes de 17 pàgines d'informes tècnics jurídics que jo no hi ha qui ho entengui. Maspera és un problema i és un problema que s'ha de posar sobre la taula, sempre ha d'estar sempre sobre la taula i fins que no estigui solucionat no es podrà treure d'allà a sobre.
Justament aquesta qüestió va generar discrepàncies entre la candidata d'Avancem i el també regidor d'habitatge Arturo Prades.
Sobre el tema de...
que en aquesta legislatura sí que s'han fet coses sobre Maspera i s'ha creat aquesta comissió de seguiment d'aquestes obres, la qual s'ha reunit 3 vegades.
S'ha fet la
representació.
No, és que dic només que he fet una cosa.
Estic
parlant de la comissió. Que hem fet més d'una cosa.
Sí, s'ha fet la representació.
Importantíssim. S'ha fet una comunicació de les quotes a seguir. Dues coses importantíssimes.
Sí. I s'ha fet una comissió de seguiment en la qual hi ha uns veïns, que ja era hora que se'ls escoltessin, la qual s'ha fet 3 vegades.
Bueno.
3 vegades una comissió que van dir que es faria cada mes.
Sobre aquesta qüestió també s'ha de referir un dels membres de l'executiu sortint, David Llensa.
Volia dir, quant a tema urbanitzacions, ens sembla més que evident que si tenim doncs, fins a 36 urbanitzacions i s'haguessin de recepcionar totes, evidentment que hauríem un greuge comparatiu entre uns veïns i els altres en funció d'allò que poguessin fer. És evident doncs, que no es pot actuar d'aquesta manera. Ens sembla que, bé, per un seran poques les comissions que s'han fet, però que s'han fet, s'ha convocat i s'han tingut en compte, s'ha portat a terme la reparcel·lació, s'han anotat al registre de la propietat les anotacions pertinents per poder portar a terme aquesta reparcel·lació.
I a part d'això, es va parlar... es va dir alguna cosa més d'urbanisme?
Albert Tomàs, del Partit Popular, vol tenir més sòls per construir habitatge a preu assequible.
Porque dentro de Calonge no se ha desarrollado suelo a precios asequibles para que se puedan crear primeras residencias. Que no sé, que ahora la gente dirá que todo es un tema especulativo. No, aquí es precisamente todo lo contrario. Hablar de las urbanizaciones pasadas con todos los problemas que tienen está muy bien, pero la gente nueva, la savia nueva que tiene que poblar nuestro pueblo, tendría que venir porque desde el ayuntamiento seamos capaces de proporcionar suelo para que esta primera residencia se pueda hacer a precios asequibles.
Altrament, Lluís Casas, candidat de la CUP, va proposar seguir un model de creixement zero a nova construcció.
I tots els models actuals passen per compactar l'urbanisme. Per tant, la nostra idea és menys construcció, acabar la que es pugui acabar i després revitalitzar el casc antic a nivell arquitectònic, si cal, i de renovació. En temes d'urbanisme també, aplicar criteris de gènere en el disseny de parcs, de noves estructures o espais que hi hagi al municipi. Per nosaltres això ens sembla molt important.
Altres compromisos electorals que ha mencionat Norbert Botella passen per convertir, diu, l'Avinguda Unió en una mena d'eixample de Barcelona que unifiqui Calonge i Sant Antoni, mentre que Prades persegueix com a objectiu assolir habitatge assequible amb un 10% de terrenys privats que serien cedits.
Altres blocs temàtics importants van ser l'habitatge, on es va fer constant referència al desallotjament de 67 persones d'un edifici que fa confluència entre el carrer de la Sala i Enric Lluís Roure. Tots coincideixen en explorar solucions assequibles per aconseguir habitatge social i assequible i fins i tot negociar amb els bancs què fer amb els pisos buits. Referent al citat desallotjament, Prades va demanar a l'alcaldable de la CUP, Lluís Casas, que rectifiqués la seva afirmació, oi, Pedro?
Doncs així és, es va viure tensió entre ambdós candidats i també va intervenir el candidat del Partit Popular, perquè el de la CUP va dir que es passaven la llei de protecció de menors pel forro, en general.
Però si només tractem l'indicador, que és el fet d'una ocupació, si no ens n'anem a pensar per què aquelles persones siguin o no siguin delinqüents, que no es pot fer cap presumpció de delinqüència abans d'hora, són 24 menors i hi ha una llei de protecció del menor que ens la passem pel forro. Això és així de clar. Llavors, d'acord, però...
No és veritat.
Un moment.
Després,
el síndic de Greixa...
És una recomanació.
Molt bé, és una recomanació.
Sí, una recomanació.
No, però deixem acabar l'argument. No, he dit ens la passem, en general. Per tant, vol dir que és un concepte social de tots. Per què?
Acaba de dir, Antoni, no ens la passem.
Sobre les ocupacions, qui va mostrar un discurs més vehement i dur va ser Mas, el líder del PP Calungi.
Hay que defender y hay que defender muy firmemente a la gente que durante muchos años han ahorrado dinero para poder ser propietarios de su casa y luego ser propietarios de una segunda vivienda. Entonces, desde el ayuntamiento tienen que hacerse todas las gestiones posibles para evitar la ocupación. Es decir, la ocupación no deja de ser un delito que a un señor que está tranquilamente en su casa y que cree que dispone de una casa de veraneo, en el momento que llega se encuentra un señor que está dentro y a ese señor no lo puede sacar.
Pel que fa a Economia Prades, es va marcar com a objectiu seguir retenint talent emprenedor. La candidata d'Avancem, Elisenda Pérez, va defensar reforçar la història de la pagesia, destinar els diners que s'obren cada any a més inversions socials i crear una àrea d'igualtat. Albert Tomàs, del PP, portarà al programa una rebaixa fiscal a emprenedors, mentre que Lluís Casas, de la CUP, vol revitalitzar el petit comerç i crear una empresa d'economia social pensada per persones amb diversitat funcional. El líder d'Esquerra, Miquel Velló, creu que l'objectiu és dinamitzar el casc antic per ressorgir, diu, una vila ara morta.
I un últim apunt sobre les eleccions. El partit polític d'Esquerra Republicana de Catalunya, encapçalat per Josep Pi Ferrer, guanyaria les eleccions a Palafrugell. El resultat surt d'un sondeig que ha fet Ràdio Palafrugell i ha fet públic ahir dilluns, pocs dies abans de les eleccions municipals. Gerard Escaig.
D'unes dades obtingudes després de fer 275 trucades telefòniques, Ràdio Palafrugell ha publicat qui seria el guanyador de les properes eleccions. El sondeig destaca el partit actualment al govern, Esquerra Republicana, com a guanyador amb un 17,50% dels vots i entre uns 8 i 9 regidors. Tot i això, Juli Fernández, líder del PSC, seria la segona força amb entre 7 i 8 escons i el 16,80% dels vots. Una dada a remarcar, però, és que l'enquesta es va fer durant l'abril, dies abans de les eleccions generals, que va guanyar Esquerra Republicana al Baix Empordà. El partit més perjudicat en comparació a les eleccions municipals 2015 és Junts per Catalunya. En aquell moment, la candidatura de Convergència i Unió va obtenir 5 edils, però 4 anys més tard en perdria 2. Una altra de les dades a destacar d'aquests sondeig de les eleccions municipals són els partits emergents. Ciutadans, com ha publicat Ràdio Palafrugell, mantindria el seu regidor, però amb dificultats d'aconseguir-ne un segon. Les noves formacions també veuen patir la seva representació. Som gent del poble, liderat per Joan Vigues, podria arribar a obtenir 2 escons. En canvi, Palafrugell i en Comú Podem tindria dificultats per tenir un sol edil al plenari. Serà Àngel Villa del Partit Popular el que pitjor tindrà. Segons el sondeig, només 0,70% dels encastats votaria per la formació popular. La dada més rellevant, però, és el nombre d'indecisos i els que s'abstindran o votaran en blanc. Els dos sumats arriben al 58,8% dels encastats. És a dir, que de 10 palafrugellencs, només 4 tenen decidit el vot, 2 no votaran i els altres 4 estan indecisos o no volen contestar les preguntes.
És cert que a les eleccions municipals la xifra de participació és baixa, és més baixa, per exemple, que en les últimes eleccions generals, que va ser enorme, però si pensem que és cert i que té certa lògica, que és una enquesta que es va fer fa aproximadament 2 setmanes, té certa lògica que encara hi hagi gent indecisa i gent que no sàpiga si participarà o no. Mireu, estava mirant les dades de participació, és que realment són molt baixes a Palafrugell, eh? La participació en les últimes eleccions, les del 2015, va ser d'un 50,43%. La meitat de la població va votar només. En les anteriors, el 2001, va votar el 51,43%. És una participació baixíssima, que jo auguro que pujarà en aquestes eleccions municipals, perquè a més venim d'un cicle electoral, la gent està més mobilitzada pel procés, referèndum... Jo crec que aquesta participació pujarà, veurem a qui afavoreix, si Esquerra Republicana, amb tot aquest auge, amb aquest moviment que des que va guanyar les últimes eleccions general, que sembla que tot li va de cara, o això afavorirà potser el PSC, que... no va guanyar les últimes eleccions generals, però va treure bons resultats a Palafrugell i a molts pobles del Baix Empordà gràcies a l'impuls de Pedro Sánchez. O potser un augment de la participació pot afavorir partits nous com Som Gent de Poble de Palafrugell. Això ho veurem i ho resoldrem aquest divendres, aquest diumenge, en un programa especial de Ràdio Capital que començarem a les 8 del vespre amb tot l'anàlisi, el millor anàlisi, les millors opinions i els resultats de tots els pobles del Baix Empordà. Tot el dia, durant tot el dia, farem un seguiment exhaustiu de tota la jornada electoral a l'antena de Ràdio Capital i també a la web radiocapital.cat. Recordeu, avui al vespre, a 9:15, debat electoral a Sant Feliu de Guíxols. Més enllà d'això, hi ha altres notícies que no acaparen com la resta, com les de les eleccions, l'actualitat del dia a dia del Baix Empordà, però que són importants. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 21 i 28 anys de nacionalitat espanyola com a presumptes autors de quatre delictes de robatori amb força. La detenció s'ha fet a Mont-ras després de tres robatoris amb força a l'interior d'una empresa de distribució i comercialització de begudes entre gener i març.
En els tres casos, els presumptes lladres saltaven la tanca d'uns 2 metres i sostreien caixes de begudes emmagatzemades en palets del pati exterior. La matinada del 14 al 15 de maig es va produir un quart robatori i també de caixes de begudes i d'uns carretons de transport. La unitat d'investigació que ja estava portant el cas d'aquests robatoris va saber que els lladres no s'havien emportat tot el material, sinó que estava amagat en un bosc proper a l'empresa. Les caixes i uns carretons per transportar-les estaven ocultats entre uns matolls i sota unes branques de pi. Per aquest motiu es va muntar un dispositiu policial per tal de detenir els autors en el moment que anessin a recollir tot el botí robat. Al voltant de les 11, els agents del cos de seguretat van veure com s'apropava una furgoneta de grans dimensions i estacionava molt a prop de les caixes. Dos individus van baixar i van tallar una tanca metàl·lica que els separava per tal d'accedir a la mercaderia. Els lladres van començar a carregar les 43 caixes de begudes i refrescos que tenien preparades, moment en què els Mossos d'Esquadra els van detenir. En els quatre robatoris amb més de 200 caixes sostretes, el valor econòmic ascendeix a uns 4.500 euros. La investigació està oberta i no es descarten més detencions. Els detinguts, a qui els consten antecedents, van passar el passat divendres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Obres de millora del carrer Sant Sebastià de Palafrugell estan a punt d'acabar. El regidor d'Obra Pública, Lluís Ros, diu que queden pocs dies per donar punt i final al tram entre el carrer Pi Margall i el de la Lluna. Eugènia Güell.
Sí, les obres, que van començar el dia 15 d'octubre, tenen l'objectiu d'eliminar voreres i barreres arquitectòniques i donar prioritat als veïns. Per aquest motiu s'ha fet, a més, una consulta per saber els possibles problemes que es poden trobar pel que fa a trànsit. Lluís Ros.
Després queda el tema de policia, que ja va tenir una primera reunió amb tots els veïns, i posteriorment aquests mateixos veïns van aportar una sèrie de possibles problemes que podrien produir-se, i segurament que aquesta mateixa setmana se'ls convocarà per explicar ja definitivament, una vegada tingudes en compte les seves aportacions, quina solució es pot donar en quant a trànsit. Repeteixo, això és tema policial, no em correspon a mi, i serà la policia qui faci aquesta trobada.
Doncs aquests seran els següents passos a partir d'ara. I a banda d'això, en el carrer Paral·lel, que és el carrer de la Tarongeta, aquest estiu s'instal·larà una càmera per regular el trànsit per la incorporació de vehicles, primer, segons ha dit el regidor, cap al carrer Sant Josep i posteriorment cap al carrer Maragall.
A partir d'aquest mes de maig i fins al 15 de juny s'obre el període per rebre les peticions de les persones i empreses interessades en fer ús d'aquest equipament municipal. Per tal de poder-hi accedir, cal desenvolupar un projecte empresarial propi amb domicili fiscal al municipi, amb una antiguitat no superior als 2 anys i presentar un pla d'empresa. El consistori tindrà en compte les activitats, la viabilitat, la formació i l'experiència dels sol·licitants, a més de la previsió de generar futurs llocs de treball. Per la seva banda, també serà necessari participar en el 50% de les activitats de formació i tutoria programades per la Regidoria de Promoció Econòmica, a més de presentar un informe anual i assumir els costos del lloguer de l'espai. L'edifici consta de 8 mòduls de treball perfectament moblats amb una zona de descans, office, 15 hores mensuals d'ús de la sala de reunions, de les aules de formació i accés amb empremta dactilar, a més de l'adreça social i fiscal. Amb aquest projecte de coworking, l'Ajuntament del municipi vol fomentar un nou model de desenvolupament professional, dinàmic, plural i que faciliti la posada en comú d'idees entre els mateixos emprenedors, els sectors empresarials del municipi, així com d'altres empreses i espais que formen part de la xarxa gironina d'espai d'allotjament empresarial.
I Maria, la cinquena temporada d'Espais Medievals de l'Empordà es posarà en marxa el proper mes de juny. En total, 54 visites guiades programades durant els mesos de juny i novembre, amb l'objectiu que els turistes i el públic en general tinguin la possibilitat de conèixer la zona.
El calendari ofereix 31 visites guiades a l'Alt Empordà i 23 al Baix Empordà, amb la voluntat d'acostar a tothom la cultura i el turisme de la zona, descobrint los entorns que sovint no disposen de visites guiades convencionals o que tenen un accés complicat. Unes visites que s'han organitzat gràcies a 42 ajuntaments, el Patronat de la Mare de Déu del Món, diferents museus i centres d'interpretació i el Departament de Cultura de la Generalitat a través de l'Agència Catalana de Patrimoni. El territori de l'Empordà té un important llegat medieval amb edificis, pobles i espais molt interessants. És per això que des dels Consells Comarcals de l'Alt i el Baix Empordà, amb el suport de l'Associació Empordà Turisme i la Comissió Turística del Baix Empordà, s'han volgut preparar les visites guiades en un calendari conjunt i escollint un dia concret que els hi fos idoni, intentant no coincidir amb ningú i així poder donar a conèixer aquells indrets desconeguts de l'Empordà. Les visites s'han proposat sempre guiades, ja que es tracta d'una oferta única i que es permet conèixer elements que es faran molt més entenedors i interessants si estan acompanyats d'una explicació de professionals o persones vinculades al municipi. L'edició de l'any 2018 va comptar amb l'assistència de 1.300 participants que es van acostar per conèixer una mica més la cultura medieval del territori, a més de gaudir d'estones dinàmiques amb família i amics mentre realitzen les visites. A l'edició d'enguany hi ha activitats gratuïtes i fins a 5 euros. Podeu consultar la programació a la web de Ràdio Capital.
Comentari, la pianista palafrugellenca Clara Peia.
Jo voldria parlar una mica de la indignació que porto amb el tema de Notre Dame. No és que no em faci pena, no és que no entengui que s'hagi cremat aquest Notre Dame, no sigui una desgràcia pel patrimoni, per la cultura, per un símbol d'un país i per un símbol europeu. Però perdoneu-me, no pot ser que els blancs ens organitzem per fer donacions, que la Unió Europea demani als seus eurodiputats que renunciïn a un dia de sou per posar tots aquests diners cap a Notre Dame. I què passa amb tota la gent que es mor al mar? I què passa amb tots els països que no, de pobresa, que no paren de morir-se per culpa nostra i a costa nostra, a costa dels nostres privilegis, a costa dels privilegis blancs, caucàssics, europeus? Jo no em representa, o sigui, a mi aquest món no em representa. No pot ser que es cremi una catedral europea i tothom plori i es manifesti, es revolucioni i dongui diners i estiguem no permetent que per exemple els vaixells d'Open Arms o altres vaixells estiguin salvant vides per mar, o perquè no ens quadrem massa i ajudem els països que no paren, on no para de morir gent, on no paren de perdre coses. Perdó, però no m'importa que s'estigui cremant Notre Dame, i tant de bo es cremi tota Europa fins que ens n'adonem de que el que estem fent és secundar morts tota l'estona a costa dels nostres privilegis. Res més a dir.
Comentari contundent de la palafrugellenca Clara Peia. Portem uns dies parlant de protecció del medi ambient i de l'entorn natural, d'aquest entorn natural de la Costa Brava que és únic i que hem de conservar i que sobretot també hem de d'estudiar i d'analitzar i sentir-lo proper. De tot això en parlem avui amb en Xavi Jardí, que és coordinador de Begú Sota Aigua, que del 29 al 3 de juny arriba a la seva cinquena edició. Xavi Jardí, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bé. Dèiem, arriba una nova edició d'aquest Begú Sota Aigua. Quin és l'objectiu d'aquesta edició?
Bé, l'objectiu d'aquesta edició, cada any li posem més o menys un títol. Aquest any el tema a tractar l'hem titulat Plàstics Zero, aquest any. I fem activitats amb els nens per conscienciar tot el tema de, que està ara malauradament molt de moda, del tema dels plàstics. Encara que nosaltres aprofundim una miqueta i anem a buscar microplàstics. Ara, si vols, et detallo una mica les coses que farem.
Sí, no, mira, sí, exacte, això és el que et volia preguntar. Abans, però això és, entenc que és un problema molt greu, però, clar sí que es parla que hi ha oceà, hi ha continents de plàstics al mar, però això a l'entorn més proper, a l'entorn que toca més a la Costa Brava, això és habitual, trobar-nos molt de plàstic?
Sí, molt no, però ens anem trobant. Tu passeges per les platges i vas trobant plàstics, i aleshores... Per exemple, ara fem un projecte que amb l'Institut Ciències del Mar, que ens han conscienciat de buscar microplàstics. Sempre veiem la imatge de la balena plena de plàstics o el peix quan el destripem que hi ha taps d'ampolla dins, però no som conscients de que ja el plàstic no es va destruint del tot i es va esmicolant, i llavors trobem petites boletes de plàstic per la platja, i que això també va dintre de la cadena alimentària. I és molt curiós de veure-ho.
És greu això pels efectes que tenen els peixos.
Sí, sí, molt greu. Vull dir, s'ho empaixen els peixos, i nosaltres, quan va entrar dintre la cadena, doncs també. Nosaltres tenim una pel·lícula de l'Institut Ciències del Mar on es veu amb microscopi el cap d'una gamba, i que la veritat se't treuen ganes de xuclar caps de gamba, diguéssim.
Què s'hi veu?
Si veu plàstics, fils, filaments, tot ple de plàstic, un cap d'una gamba de tamany normal.
I quina...
Vull dir, tot ho van passant. Digues.
Quines activitats hi ha relacionades amb això, amb evitar aquest plàstic zero, en aquest bagú sota aigua?
Doncs mira, nosaltres el bagú sota aigua ho emmarquem aquest any amb unes activitats que és l'escola de mar, que ho fem amb les dues escoles de bagú. I també fem, en aquest sentit, també participem o embarquem en la Setmana de la Natura, que, perquè fem una neteja submarina de ses negres. Però concretament del plàstics, anem a conscienciar els nens. Creiem que els nens són la base de conscienciació. I aleshores treballem a les dues escoles, i per diferència d'edat, per cicles, anem a treballar. Anem a Sarriera, a la Cala de Sarriera concretament, i allà farem un exercici de ciència ciutadana, on ens dividirem per grups, fabricarem uns transsectes per recollir mostres de sorra, i posteriorment ho analitzarem al laboratori. Això ho faran els més grans, els més petits faran uns tallers més adaptats. Però d'aquesta experiència de ciència ciutadana traurem unes conclusions, i el dissabte les presentarem al casino de Begur. Una mica per respondre la pregunta, tenim microplàstics a Sarriera? Seria respondre aquesta pregunta.
Això quin dia es fa la presentació?
La presentació de les conclusions es farà el dissabte 1 de juny, al casino de Begur.
Al casino de Begur, val. Clar, això són activitats escolars, entenc que també hi ha activitats pel públic general que vulgui venir amb famílies,
sí. Sí, exacte. Vull dir, això comença el 29, que és dimecres, dijous i divendres treballem amb els crios. El divendres a la tarda faríem la inauguració del bagú sota aigua. Tenim diverses coses, des de, conjuntament amb l'Ajuntament, fem una exposició de fotografies antigues de la pesca de bagú. Es presenta un llibre de pesca, també. I aleshores presentem el programa, això el divendres. I el dissabte ja comencen les activitats per tothom, que podem fer... Podem fer batejos de submarinisme, podem fer sortides de snorkel, podem fer ioga infantil, i llavors per la plaça tindrem un pallasso pululant per la plaça, i ens hem engrescat en muntar una piscina mòbil a la plaça del poble. I allà
com,
també
com
farem
una piscina,
batejos...
Una piscina, però com, de gran?
De 7 metres per 3, no gaire gran, però bueno, déu-n'hi-do, i allà... No, 1,3. Uh-huh. No arriba a metro i mig.
Vale. Farem peu.
Sí, es fa peu, i es tracta de fer, diríem, un tastet de submarinisme a la plaça del poble.
Home, pels qui això del submarinisme, a mi personalment, em fa una por, suposo que pot ser una primera forma de perdre-li la por.
Sí, sí, et fa por perquè l'entorn és desconegut per tu, però si ho anem fent paulatinament, doncs si tot és progressiu i tens un bon monitor, segur que t'encanta.
Perquè quines activitats, quins canvis podem fer nosaltres quan anem a la platja per evitar tots aquests problemes de plàstic?
Doncs, mira, a veure, d'entrada, quan anem a la platja i portem el berenar o l'esmorzar, com l'emboliquem, prendre consciència de que no hi ha papeleres, pues, és que potser no haurien d'haver-hi perquè t'ho has d'emportar tu. I després, bueno, córrer per internet un vídeo en el que sentim no agafis cosetes, no agafis pitxines, no agafis vida, i si vas trobant coses, pues, emporta-te-les, sisplau. I per reciclar-les. Aquesta és una actitud que podríem tenir.
I des de totes aquestes activitats de submarinisme, snorkel, què es fa per evitar que tingui una repercussió negativa per l'entorn, aquesta activitat humana?
Bueno, el primer que es fa, a veure, el que es fa és formar, divulgar. Per exemple, si anem a fer una sortida de snorkel, no és una sortida de snorkel pura i dura, en el sentit de que es fa un briefing de quina és la flora i la fauna que veurem aquí, quina és la problemàtica, en què ens podem trobar en aquesta sortida, i després ensenyar a ser molt respectuosos amb el medi. Molt. Sobretot és una tasca de formació. La tècnica del submarinisme, la tècnica de l'snorkel, és secundari, diguéssim. Primer busquem la formació del medi.
Perfecte. Doncs, com dèiem, aquest bagú sota aigua, que és totes aquestes activitats relacionades amb l'entorn marítim de la Costa Brava, que es fa bagú des del 29 de maig fins al 3 de juny. Tot d'activitats relacionades, suposo, i estic veient que tot el programa ja es pot veure a sotaigua.org, no?
Exacte, sotaigua.org, i allà, i després a la web de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur també podeu trobar. De fet, totes les activitats ens podem apuntar per la web. Va. A la web de l'Associació de Comerciants.
Entenc que és sotaigua que organitza l'Associació de Comerç i Turisme i també l'Ajuntament, no?
Correcte. Aquí això és un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Palafrugell, l'Ajuntament de Begur en l'àrea de medi ambient, l'Associació de Comerç i Turisme de Begur és la qui capitaneja això, i és un encàrrec que se'ls fa a l'Associació Sotaigua. Sotaigua coordina totes les activitats d'aigua, diguéssim.
Perfecte. Doncs avui hem parlat amb en Xavi Jardí, que és el coordinador d'aquest Begur Sotaigua. Moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Doncs molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I que tingueu molt bon dia.
Gràcies, adéu-siau. Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú d'empeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem.
Obeses, que són uns dels noms d'aquest Esterofònics que es va presentar la setmana passada. L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro ha presentat la cinquena edició de l'Esterofònics, la marca que plega des del 2015 tots els festivals, actuacions i espectacles musicals d'estiu al municipi i que aquest any ofereix un global de 82 concerts en 113 dies, des de l'1 de juny fins al 21 de setembre de 2019, majoritàriament gratuïts. Marc Clapés, bon dia.
Doncs sí, la majoria de concerts seran a l'aire lliure i de múltiples gèneres, del jazz a la música de cambra, tot passant pel surf o el rock and roll. Un conjunt de cicles que comparteixen la seva vinculació municipal, ja que el consistori n'és l'organitzador directe o els hi dona suport logístic i econòmic. Entre els noms que trobem figuren Obeses, Clara Peia, The Six Sisters, Gertrudis, Pafla, Portbó, Els Cremats, Hotel Cotxambre, Miqui Puig, DJ o Ian Sala, entre d'altres. L'Esterofònics estarà format per un bon grapat de cicles de concerts, com el Festival Propers, el Festival de Jazz de Platja d'Aro, el Festival Internacional de Música de Sagró o el Festival de Guitarra de la Costa Brava. Desde que llegaste ya no vivo cantando, vivo soñando, vivo bailando, solo quiero que me diga que está pasando, que estoy temblando de estar junto a él.
Aquest cap de setmana que hem tingut al Diverland, us expliquem que el dia 1 de juny a Pals viurem una d'aquelles nits plenes de festa i bon rotllo de la mà de l'orquestra Diversiones.
Doncs sí, ja ens estem fent la festa a sobre perquè els Diversiones són d'aquelles orquestres que saps que l'estona que estiguis allà a l'aparcament del camp de futbol de Pals, tot allò serà molt happy flower. El concert començarà a 11:45 de la nit i també es podrà gaudir dels directes de Campi Qui Pugui i Celtic DJs. Les entrades es poden adquirir a l'oficina de turisme del nucli antic del poble a un preu de 5 euros. No t'ho pensis massa i compra-les perquè és d'aquells espectacles que valen la pena veure.
Els Diversiones. I els esports, la xinesa Xiu Wang, guanyadora del quart torneig internacional femení sol gironès de la Bisbal. Dani Pagès.
Bon dia des de la Bisbal. La jove xinesa Xiu Wang es va imposar ahir dilluns a la final del quart torneig internacional femení sol gironès de la Bisbal, en imposar-se a la hongaresa Dalma Kalfi per un total de 4-6, 6-2 i 6-2. Ho va fer en un partit on la hongaresa es va imposar el primer set, però a partir del segon va acusar la despesa física de disputar 11 partits al llarg de tota la setmana i ho va aprofitar la xinesa Wang per imposar-se en els dos següents sets. Tot i disputar-se en dilluns, la final va congregar força pública a les pistes del Club Tenis La Bisbal. Una final, doncs, que em dèiem que es disputava en dilluns a causa de la pluja persistent durant el cap de setmana. Per altra banda, el diumenge al vespre es va disputar la final de dobles, que es va endur la parella Sanders Rodionova, que es va imposar a Galfi García per un doble 6-2. L'organització està molt satisfeta de com s'ha desenvolupat el torneig, malgrat la pluja que va fer acte de presència durant tot el cap de setmana, i agraeix la confiança a patrocinadors, col·laboradors i institucions per la confiança en el torneig. I ja s'està treballant per una cinquena edició.
Gràcies, Dani Pagès. I atenció, són les 8:46 minuts. Parlem de tecnologia i oci digital. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé.
Em sents bé avui?
Et sento amb un retras increïble.
El que passa... Sí, jo també. Tenim un retard de 3-4 segons, potser, tranquil·lament.
Mira que bé. Com hem de resoldre això?
Està bé. Fem una cosa, Dani, et sembla? Jo apostaria per connectar i tornar a connectar, perquè si no, o parlaràs tu sol o parlaré jo sol tota l'estona, perquè no podrem mantenir una conversa gaire fluida, no?
Fes-me un avançament del que... Fes-me un avançament del que explicarem a la secció avui de tecnologia. Marxem una segona publicitat i tornem. Explica'm, què ens explicaràs avui?
Doncs mira, bàsicament amb el temps que tenim i amb tot plegat, Huawei pràcticament serà el que ocuparà tots els minuts de la secció de tecnologia i oci digital del Supermatí d'avui.
Perfecte, Josep Lluís, doncs de seguida ho tornem a intentar.
La pista crema, el ritme s'encomana. Comença la febre, no t'hi pots resistir. Les nits de dissabte, Juli Pedrero, l'artífex de la fórmula musical més potent de l'Empordà, agafa els comandaments de Ràdio Capital per pilotar les nits dels caps de setmana amb la millor música del planeta. Sessió Capital, dissabtes d'11 de la nit a 2 de la matinada a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Deu minuts i seran les 9. Josep Lluís Vidal, què tal?
Hola, bon dia, a veure què tal.
Mira, bé, no?
Sí, ara sí, no? Ara parlem en temps real.
Ara sí, ara sí. És que els oients han de saber que això de la ràdio és tot mentida. I a vegades
som uns farsants, som uns farsants.
Hi ha vegades que sí que et tenim aquí a l'estudi, però avui, mira, no ha pogut ser i
no,
estem connectant
no.
D'altres maneres... I hi havia aquest retras, ja ho hem resolt ja ràpid, tu.
Sí, sí, és molt curiós això, eh? Sempre en aquesta secció, cada dos per tres hi ha problemes de
això,
tecnologia,
precisament. Això a la secció de llibres no ens passa.
No sé, deu ser allò de lo que se'n diu en castellà en casa del herrero cuchara de palo, no?
Sí, deu ser això. A veure, Josep Lluís, vull que em responguis a aquesta pregunta.
A veure.
No és el meu cas, però la meva germana té un
amic,
Huawei. La meva parella té un Honor, que és la marca blanca de Huawei.
Sí.
Què hem de fer amb aquests mòbils?
Home, mira, jo et responc amb la pregunta que em vaig fer jo mateix, perquè jo sí que tinc un Huawei.
Ah, molt bé.
I clar, quan vaig veure la notícia, des del cap de setmana que es va publicar, el diumenge, que es va saber aquest veto d'Estats Units o de Google més aviat a Huawei, fruit de la guerra comercial, no?, d'Estats Units amb la Xina, doncs no hi paro de pensar què he de fer amb aquest mòbil, que a més és un dels de gamma alta, el P10 de Huawei. Clar, a veure, què hem de fer? Doncs d'entrada res, perquè d'entrada no passarà res. És a dir, no vol dir el que ha passat, ara farem una mica de recopilació, però el que ha passat en aquestes últimes hores no té una repercussió immediata pels usuaris. Sí que en tindrà repercussions, això està claríssim, eh? O sigui, alguna alternativa haurem de començar a pensar, però tranquils, perquè no es tracta d'una cosa d'avui per demà. Repercussions que tindrà? Doncs mira, bàsicament, avui dia el mercat del software i el hardware funciona de la següent manera. El hardware, evidentment, o sigui, la màquina, els terminals, siguin dispositius mòbils o ordinadors o el que sigui, evolucionen, evidentment, però evoluciona molt més ràpid el software, evoluciona molt més ràpid el programari, amb la qual cosa, doncs, què passa? Doncs que la màquina es queda antiquada relativament ràpid. Llavors, no és capaç de donar resposta a tots els requeriments del nou programari, no pot executar totes les funcions, a més, apareixen problemes de seguretat, vulnerabilitats, etc. No? Llavors, què passa? Doncs que la màquina pot ser bona, l'aparell pot ser bo, però no pot executar les darreres versions del software, de les aplicacions, del que tinguem instal·lat, ja no només correctament, sinó també amb seguretat o amb una certa seguretat. Què passa? Doncs que hem de canviar la màquina, no? O en tot cas, en el millor dels casos, poder actualitzar el software. I això és el que no podrem fer amb els terminals Huawei, com a mínim, doncs, no crec que a curt termini, però sí a mig i llarg termini. És a dir, què passarà? Doncs que començaran a deixar de funcionar aplicacions que ja teníem instal·lades. Primer va començar els rumors de que no tindrien accés a la botiga d'aplicacions Play Store, que tampoc se tindria accés a Gmail, a Google Maps, a YouTube, a tots els serveis de Google. Després Google, ahir, a migdia més o menys, ho va desmentir i va dir no, escolteu, els usuaris de Huawei continuaran tenint de moment accés a la Play Store, per tant, tranquils que podeu continuar baixant-vos aplicacions, podeu continuar actualitzant les aplicacions que hi ha ara disponibles, però el que sí que sembla que s'ha confirmat, perquè també és veritat que va haver una mica d'enrenou i una mica de confusió al voltant de tot plegat, és que el que no es podrà actualitzar serà el sistema operatiu, l'Android. I això, clar, per les persones que no sàpiguen ben bé què significa, doncs hem de dir que és cabdal. És com si tu no pots actualitzar el teu Windows o no pots actualitzar el teu sistema Macintosh, i que és la base del funcionament del dispositiu, del terminal. Què passarà? Doncs que a la llarga, per exemple, oi que recordes que algunes vegades en aquest mateix espai hem parlat de WhatsApp deixarà de funcionar en determinats telèfons, en determinats terminals a partir de tal dia, tal data, no? Doncs això és per això, perquè ja no WhatsApp, en aquest cas, posant com aquest exemple, no proporciona noves actualitzacions per determinats models que facin servir determinada versió del sistema operatiu. Doncs això passarà, perquè el que sí que està clar és que Huawei no podrà disposar de les actualitzacions d'Android, que és un sistema operatiu de codi obert, però capitanejat bàsicament per Google. És el que té pràcticament la paella pel mànec. Sí que és... Digues, digues.
Clar, el que passa és que ja passa moltes vegades que hi ha mòbils que es queden sense actualitzacions.
Sí, però és per una decisió estratègica de la companyia, perquè ja és estratègica i, a més, també és certament comprensible, perquè una actualització del sistema operatiu, una sola actualització, no implica que el teu mòbil no la pugui suportar, però 10 actualitzacions després és probable que la màquina, el que dèiem abans, el hardware, no sigui capaç d'executar tot allò. És igual que si tu ara un ordinador de fa 10 anys li vols posar el Windows 10. No, directament no funcionarà perquè no podrà suportar-lo, és una altra tecnologia, ha evolucionat. Per tant, el que passarà d'aquí un temps és que els terminals Huawei, com no podran rebre actualitzacions del sistema operatiu, primer que es tornaran vulnerables. És a dir, les actualitzacions han de tenir molt present que no només serveixen per incorporar millores, per incorporar noves funcionalitats o per gaudir de noves aplicacions. També el que fan és corregir errors, corregir vulnerabilitats. Moltes vegades passa, no?, que un determinat error no es pot detectar fins que no està en funcionament, fins que un número determinat de persones prou important pot reportar aquest error, no? Doncs això també és per al que serveix una actualització. Llavors, què passa? Que Android, com dèiem abans, sí que és un codi, és un sistema operatiu de codi obert, però només una part, que és la part bàsica, és a dir, el que permet bàsicament engegar el telèfon i tenir quatre aplicacions bàsiques. Això Huawei sí que podrà continuar disposant d'aquesta part de codi obert.
És gratis, no? És lliure, està a internet,
s'ho
pot baixar qui vulgui.
Exacte. A veure, sí, s'ho pot baixar qui vulgui, el que passa que instal·lar-lo i configurar-lo no és tan fàcil, però sí, és codi obert, per tant, està disponible per tota la comunitat. El que passa que és molt limitat, té només unes quantes coses que permeten, doncs, engegar el telèfon i tenir quatre aplicacions. Però, per exemple, aquesta part d'Android no permet executar Gmail. Clar, llavors, des d'un punt de vista comercial, des d'un punt de vista d'usabilitat i un punt de vista comercial, és per què serveix avui dia un mòbil si no té Gmail, si no té Maps, si no té YouTube, etcètera, etcètera.
Per res.
No? Clar, absolutament per res. És com... És una mica... Queda orfe, no?
Sí.
I llavors, doncs, aquí està el tema. Què pot passar a partir d'ara? Home, pot passar que això també es corregeixi, perquè pot ser que el veto comercial entre els Estats Units i la Xina doncs s'aixequi d'alguna manera i per tant doncs es puguin reprendre els negocis.
L'any que hi ha eleccions als Estats Units, vull dir que...
Clar. A més, i també és important entendre una mica per què ha passat tot això, i és que resulta que Huawei estava portant la capdavantera en la investigació en el 5G, exacte. I això estava passant per la cara, bàsicament, a moltes empreses nord-americanes. Què ha fet Estats Units? Doncs veient que això se'ls escapa de les mans, doncs...
Protegir-se,
exactament. Protegir les seves empreses capdavanteres, com són Apple, com són Google, com són Microsoft, etcètera, etcètera.
Com ja fa habitualment als Estats Units, que és molta llibertat dins, però després protegir-se de fora, no?
Sí, una mica això. I bé, doncs, a partir d'ara veurem com evoluciona tot això. Ara ja es parla d'un possible veto d'Apple a la Xina. És a dir, fixa't com són les guerres avui dia, O sigui, ara ja no apuntem míssils d'un lloc a l'altre,
apuntem mòbils.
Apuntem mòbils directament. I ni tan sols mòbils, sistemes operatius. O sigui, imagina't.
Perfecte, doncs Josep Lluís, ho veurem. Això és una d'aquestes coses que és difícil fer pronòstics. Veurem com
sí,
avança.
Però d'entrada que ningú s'alarmi, perquè el seu mòbil continuarà funcionant i rebrà actualitzacions manera normal.
Però que demà no et compris un Huawei, no?
No, de moment espera't.
Com,
sí, una miqueta com evoluciona tot.
Perfecte, Josep Lluís, que tinguis molt bon dia.
Igualment.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Okay. Acabem el supermatí fent un últim repàs al temps. Albert Aparicio.
Temps assolellat o amb pocs núvols en una jornada on s'assoliran valors de més de 22 graus de temperatura màxima. L'ambient assolellat serà el protagonista, però entre migdia i tarda es desenvoluparan núvols d'origen convectiu sobre tota la part més occidental de la comarca. De forma local, es poden produir ruixats al Gironès que arribin puntualment fins a la zona més interior del Baix Empordà. Demà continua l'ascens del termòmetre i el sol com a protagonista.
30 segons i agafa els comandaments en Marc Clapés amb el Matí Capital. Heu de saber que Junqueras, Rull, Turull, Sánchez i Romeva ja són al Congrés i al Senat per la Constitució de les Corts. A veure, veurem avui... no sé, què els deixen fer dins de la sala de plens del Congrés dels Diputats. Serà, òbviament, la imatge del dia i una de les imatges de campanya i una de les imatges de l'any. Que tingueu molt bon dia. Fins demà.